El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Aquest diumenge es commemora el Dia Mundial de la Veu, que neix amb l'objectiu de crear consciència de la importància de la veu i de la cura que cal tenir per evitar problemes relacionats amb les cordes vocals. Són afectacions que tenen especial incidència en algunes professions en què parlar és una de les eines principals, com ara els mestres, els periodistes o els cantants. Avui al cafè de la ràdio volem parlar del Dia Mundial de la Veu i ho fem conversant amb Marina Pintanel, que és membre del Col·legi de Logopedes. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Quina importància té per al Col·legi de Logopedes un dia mundial com el Dia Mundial de la Veu? És una bona oportunitat?
Sí, la veritat que és una oportunitat doncs, molt important, com qualsevol altre dia mundial, no?, de qualsevol altra cosa, pel fet de que nosaltres el que volem és conscienciar, no?, conscienciar la població de la importància, no?, de la salut vocal en la comunicació i per tot, no? La veu forma part de la nostra identitat i, per tant, és un dia molt important per conscienciar i també per incentivar, no?, a que la gent, doncs, faci una consulta precoç, no?, davant de qualsevol símptoma relacionat amb la veu i la tingui com cal.
Què és el que ens hauria de fer consultar sobre la nostra veu?
Ens hauria de consultar, o sigui, hauríem de consultar quan tenim disfonia recurrent, no? És a dir, quan aquesta alteració de la veu, no? Quan aquest canvi es genera en la nostra veu i és recurrent, no? O la recuperació doncs, no acaba de ser completa. Aquest seria el moment de dir, bueno, la meva veu ha canviat, no? I vaig a consultar un professional. O quan realment hi ha hagut una afonia, que és una pèrdua absoluta de la veu. Però això és menys comú. El que és més comú és que hi hagi una disfonia, una alteració d'aquestes qualitats acústiques.
I què hem de tenir en compte? És a dir, una vegada consultem, o quines són les eines que hem de tenir en compte per cuidar-nos la nostra veu? Dit d'una altra manera, sabem cuidar-nos la veu?
Jo diria que cada cop una miqueta més, però és veritat que bueno, hi ha poca consciència, no?, potser, de que és molt important la veu i que hi ha d'haver una cura especial. Al final, el tenir cura de la veu és una cosa molt personalitzada, com en tot en el nostre cos, no? Depèn de l'individu, doncs necessitarà potser unes cures concretes o unes altres. Evidentment, tot el que sigui... Pensem que la veu és una cosa que està relacionada amb el nostre cos i que està relacionat amb la interacció de moltes coses, com és la respiració, és la postura, és la salut mental, són els hàbits alimentaris, són els hàbits de son. Per tant, tot això és el que hauríem... O sigui, és tenir cura de la nostra salut en general, no? És el beure aigua, el dormir les hores necessàries, el tema de l'abús vocal, no? El fet de fer servir la veu moltes hores, doncs també és una cosa que pot afectar la nostra veu i normalment és la que afecta més. I com fem veu, no? Com nosaltres tot aquest sistema de respiració, de postura, no? Com interactua i com funciona doncs, de manera harmònica, no? Diguéssim. Per tant, el tenir cura realment... doncs molt personalitzada, no? Per això nosaltres moltes vegades diem doncs una logopeda, no?, especialitzada en veu, és la que et pot indicar les cures necessàries per la teva, no?, per la teva condició, per la teva persona.
Dius que hi ha molts aspectes, no?, que probablement no associaríem a un efecte directe a la nostra veu, però que sí que hi tenen incidència, no? Parlaves de la son, per exemple, dormir poc ens afecta la veu?
Sí, perquè al final, quan dormim, no?, regenerem, no?, i restablim el nostre cos. Aleshores, si no descansem, bueno, tots, jo crec que alguna vegada o altra ens hem notat, no?, que els dies que dormim poc o si és una continuïtat de dies que dormim poc, sentim que la nostra veu potser no està lo nítida que podria estar altres dies, no?, o, per exemple, l'alimentació, no?, encara estem educant en que el reflux gastroesofàgic, no?, pot afectar o pot tenir conseqüències a nivell de veu, no?, i és una cosa que no sap. Llavors, és una pregunta que nosaltres normalment fem en la nostra anamnesi i a vegades a partir d'aquí i fent un tractament, doncs, per l'estat digestiu, millora directament la nostra veu. O sigui, que a vegades hi ha, hi ha coses que no en som conscients de que poden afectar la nostra veu.
Uh-huh. Per tant, agents externs també deuen ser importants, no? És a dir,
molt.
No, la contaminació també té incidència en la nostra veu?
Exacte. Sí, tot el que sigui ambiental pot afectar, però és el que et deia, depèn de la persona, hi ha persones doncs, que això els pot estar afectant més o menys. I al final això, bueno, s'han d'anar fent estudis, no?, del tema de contaminació, del tema ambiental, del tema al·lèrgic, no? I quan nosaltres tenim un pacient davant, el que fem és fer això, un recull de realment tot el seu estat de salut, per nosaltres poder doncs, incidir en propostes, no?, perquè millorin aquest estat des de la nostra part, no?, que és rehabilitadora, i després doncs, derivar a un especialista mèdic perquè pugui atendre doncs, específicament allò que creiem que està condicionant la seva veu.
Quines precaucions hem de tenir? Perquè ara que venen aquestes èpoques, vaja, que estem de plena, aquesta època de canvis de temperatura, no? Són molt habituals els encostipats, no? Hi ha qui diu, jo em protegeixo el coll perquè així no em poso malalt, no? A la nostra veu què li ajuda? Li ajuda a estar permanentment, diguéssim, protegida? Va millor no estar tan protegit? Què és el que recomaneu?
A la nostra veu el que li va bé és com una estabilitat, no? I no uns canvis, doncs, diguéssim, molt canviants o molt bruscs, no? Al final el que necessita la nostra veu pues, és una cura, però és una cura que no ha de ser específica en una època concreta, a no ser que tinguis alguna condició específica, no? La gent doncs, que té una al·lèrgia o que... Però al final aquests hàbits, no, que té la gent de, doncs jo em poso un mocador, jo em poso... Al final és un benestar com més personal, no? Però no hi ha estudis que estiguin dient, doncs sí, no? El fet de posar-te un mocador, el fet de... Vull dir, al final aquesta cura ha de ser com contínua i ha de ser doncs, cadascú el que senti, no? Però al final el que nosaltres diem doncs, sempre és no has de beure aigua molt freda, tampoc has de beure aigua molt calenta, no? És a dir, necessita com una estabilitat la teva veu i no uns canvis doncs, sobtats.
A veure, que això crec que ho fem malament molts, eh? És a dir, aquell moment en què estàs mitja fònic i dius em vaig a prendre una infusió calenta perquè em va millor... L'estem pifiant?
No caldria. Vull dir, la temperatura ambient és correcta. Sí, no, millor no generar canvis sobtats.
Tampoc freds, eh?
No, clar, els aires acondicionats, per exemple, tampoc ens ajuden. És a dir, tot el que és extern, no?, de canvi d'ambient, no?, i a vegades anem extrems, no?, amb el tema de la calor i el fred... No, hi ha gent que abusa, no, potser dels aires com més freds o més càlids i això no ajuda. Quanta més estabilitat hi hagi, millor.
I en aquest sentit, cal que tinguem més coneixement general, com a societat de la nostra veu? És a dir, caldria alguna mena d'educació que ens arribés, no, per totes les vies sobre com tenir cura d'aquesta eina tan important, no, per comunicar-nos al final?
Totalment, jo crec que sí, que al final és això, no? Tenim molta cura del cos, no? I la veu és el cos. Per tant, bueno, tot el que es pugui fer de més, al final pensem que el tenir cura de la veu és tot el que t'he dit a nivell d'hàbits, però hi ha una part d'entrenament, és a dir, el nostre cos necessita aprendre a fer bé, no? I a tenir una tendència a que la veu vagi cap a un bon camí, no? Com ens passa posturalment, no? Jo sempre faig la comparació, dic, oi que fas ioga, no? O fas alguna activitat postural perquè el teu cos doncs, vagi cap aquí, no? I doncs, no sentis càrrega, no sentis cansament, no sentis fatiga. Doncs amb la veu és exactament el mateix. Hem de vetllar perquè al final la causa més... més comuna o més freqüentment trobada a consultes és per la fatiga vocal. Tenim moltes professions, i no parlarem exclusivament de locutors o de cantants, sinó hi ha moltes feines que requereixen de fer ús de veu moltes hores seguides, i això ens porta a un abús. Clar, a l'abús, al final, necessita que tu aprenguis que hi ha d'haver un repòs, hi ha d'haver un descans, però tu has de tenir la màquina a punt. Per tenir la màquina a punt, si no l'entrenes, doncs, evidentment, algun dia pot ser que falli. Aleshores, tot l'entrenament pues serà superbeneficiós, tant en la veu parlada com amb la veu cantada. Al final, el cantar ens ajuda perquè estàs mantenint doncs, la tonicitat dels plecs vocals, estàs mantenint doncs, bueno, una dinàmica, no?, que ajuda que el teu cos faci un bon ús de la veu.
Per tant, ens caldria aprendre a entrenar la veu.
Totalment, totalment. Tot el que pugui ser sí, entrenament vocal, a mans de logopedes, tant sigui en petit grup com individual, això ens ajudaria moltíssim a no, bueno, a prevenir. Al final les logopedes ho diem, no?, que no només rehabilitem, sinó que fem la tasca de la prevenció. Molt important perquè tinguem doncs, menys baixes segurament laborals per afonies o per disfonies, i al final no, moltes vegades ens diuen que això em requerirà molt de temps, no? Potser fent 10 sessions tu fas una preparació, una posada a punt perquè el teu cos funcioni bé. Després potser cal un recordatori, però amb poqueta cosa estic segura que hi hauria un benefici i un canvi important perquè ho veiem.
Doncs Marina Pintanel, del Col·legi de Logopedes de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver-nos atès a Ràdio Sabadell.
Gràcies, molt amables.
Adéu, que vagi molt bé.
Adéu, gràcies.